Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
En aquesta primera actualitat del 2025, volem presentar la programació del Temporada per aquest primer semestre de l'any. Així que per conèixer tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio.
Doncs així és, ens estrenem aquest mes de gener amb cultura i perquè ens expliqui doncs, tot aquest cicle d'espectacles del Vendrell en tenim a l'Oriol Toldrà a l'altre, aquí, als estudis. Molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Com han anat les festes?
Molt bé, molt bé. La veritat és que aquestes festes sempre van bé i bueno, ara ja ho avançarem, però aquest any precisament i particularment una mica millor. La veritat.
Ah, clar, una sorpresa amb la que ens vam marxar aquest passat 2024 va ser que per primer cop doncs presentàveu aquest Temporada que no vam tenir temps material, però el presentàveu abans. Per què?
Correcte. Realment, primera perquè ja ens havíem proposat fer a temps que nosaltres el que volíem era aprofitar aquestes vacances de Nadal per que la gent, a banda de que conegués la nostra programació, pogués, sobretot, poder regalar cultura i poder regalar teatre i poder regalar en concerts de música, i volíem que el Temporada fos això, que realment estigués aquí present per aquestes vacances de Nadal i es pogués regalar. I era, a més, una cosa que ja, a banda de que ja teníem amb temps, hi havia hagut gent, sobretot clients assidus que tenim a l'auditori, i al teatre, que ens reclamaven. Ens faria il·lusió, perquè és una de les coses boniques de regalar. Per sort, o potser per desgràcia, no sé com dir-ho, però sí que és veritat que hi ha gent que avui en dia quasi bé es té de tot, hi ha moltes coses a l'abast i a vegades necessitem poca cosa, però sí que regalar cultura sempre és una cosa especial i com que regales no tan sols una obra de teatre, sinó regales una experiència, doncs això sempre és un regal, jo crec que gratificant de fer, i per això. Doncs bé, ens vam proposar fer això i aquesta vegada ha pogut sortir.
Sí, perquè feia anys ja.
Sí, el que passa que aquí treballem amb agendes, treballem amb moltes dates i a vegades no quadren. I intentar, aquest any sí que ens hi hem posat en sèrie i hem intentat quadrar-ho i ens n'hem sortit.
Que bé.
Perfecte.
I ha anat bé la venda d'entrades?
Molt bé, molt bé.
Durant
molt
aquest
bé.
Temps?
La veritat és que ja des d'un bon principi, el primer dia que vam posar a la venda les entrades, ja vam vendre 1.200 entrades i ara, doncs, durant aquesta època nadalenca s'han anat venent. Per tant, que és el que nosaltres estem contents de que hagi tingut aquesta acceptació. I ja t'avanço que l'altre dia n'estàvem parlant amb l'altre programador, que és l'Oriol Nicolàs, que avui no ha pogut venir, i ens miràvem la programació, perquè sí que quan programes vas omplint les dates i al final, pues, com aquell qui pinta un quadre, quan acabes de pintar el quadre, tires dos passes enrere, te'l mires bé, nosaltres vam mirar la programació i és la nostra opinió, però jo crec que la millor programació que hem fet fins ara.
Oh.
Però nosaltres, jo crec que hem donat un pas més endavant. Hem anat una mica més enllà i jo crec que, evidentment, hi ha un esforç i un esforç pressupostari, però també un esforç de feina més gran. Però jo crec que aquesta vegada estem molt contents d'aquesta programació que al final han pogut quadrar i ja et dic jo. Des del 2017 ara, jo crec que aquí, estem molt, molt contents. Creiem que és la millor, sincerament. Fins a la data és la millor.
Important, doncs, si teniu aquesta visió amb perspectiva de 8 anys, és perquè, i mireu que sou exigents, perquè no és que us conformeu amb poc, precisament. Ja. Per això m'ha sobtat, no?, que digués que per vosaltres és la millor.
Sí, no, és així. A veure, és veritat que intentem sempre buscar coses que agradin al màxim de gent i que, a més, tinguin, evidentment, que siguin coses reconegudes o propostes reconegudes. Evidentment, aquí hi ha propostes de teatre que es fan per Barcelona i per fer a llocs molt concrets, que nosaltres també ho fem, és a dir, de la mateixa manera que tots els teatres, doncs, el que fem bàsicament és mirar les programacions d'altres teatres també, què fan, a veure com fan, com solucionen, com reaccionen a les diferents propostes. Nosaltres intentem també això, de tant en tant, no només posar el més, diríem, mediàtic o el més fàcil de vendre, sinó que de tant en tant també volem posar coses que no siguin tan mediàtiques, que evidentment ja tenim una clientela que ja confia en el nostre criteri, però tot i així, bueno, sempre és allò un repte de posar coses que no siguin, i en tenim alguna d'aquí, després les explicarem. Per tant, que no només ens basem en una programació, diríem, per, amb grans noms i per un gran públic, que també, sinó que també posem, intentem proposar coses una mica més trencadores, una mica més, que vagin una mica més enllà del de la figura mediàtica, per dir-ho d'una manera. Estem treballant amb això. Bueno, ja veus que ja jo m'enrotllo sempre, eh?
Sí, no, que cap problema.
Al final hem de parlar.
Després haurem de córrer.
Ja. Però ara aquesta és la part, diríem,
clar,
més emotiva.
Clar, també,
no,
també saber, doncs, això que em penseu, al final no és només que programeu,
correcte,
sinó que hi ha moltes coses darrere que aposteu per certs espectacles, i el que tu deies, potser la part més fàcil, no, és agafar un que estigui triomfant, m'ho invento, a Barcelona, al TNC,
sí, sí,
o el que sigui, i portar-ho cap aquí. Aquesta és la part fàcil.
Correcte.
Perquè és com que ja ho tens tot venut.
Exacte, ja saps que amb això triomfaràs. Però
clar,
va més enllà. Sí, sí, és així, però va més enllà. Evidentment, ho has de fer, perquè hi ha coses que, o propostes que s'anuncien i que, doncs, ja dic jo, que hi ha una sèrie de públic que tenim bastant habitual i que ens comenta després de cada concert i després de cada obra de teatre, ens comenta com tenim aquest feedback. També moltes vegades ens pregunten, mira, ara estan sortint aquestes propostes aquí, les portareu? Les portareu? Hi ha algunes que sí, que nosaltres realment sabem que portant-les, doncs, funcionaran. Però n'hi ha d'altres que creiem que no estan, no són tan mediàtiques, però que aquí funcionen i que la gent que tenim aquí segur que els agradarà. Són propostes que potser no saben que existeixin i aquí les proposem. I després surten contents, en general, eh? En general.
Doncs anem a... Que ens expliquis per què encetem aquest nou temporada,
sí,
el 15 de febrer.
15 de febrer. És una temporada que, bueno, ja sabeu que el Vendrell durant el gener i mitjans de febrer es fan els pastorets, per tant, deixem aquest espai perquè, doncs, realment es pugui dur a terme aquesta activitat, que és prou important aquí al Vendrell, i quan acaba just aquesta temporada de pastorets, llavors comencem nosaltres, i aquest any comencem el 15 de febrer, i la nostra proposta és fins a l'11 de maig, en diferents propostes. Aniré una mica així ràpid també, perquè si no, el més fàcil és temporada.cat, a la web, que s'ho llegeixin, s'ho mirin, i qualsevol dubte, allí te donen telèfons d'informació i a la web ja donen la informació.
Vale.
Però mira, tenim el 15 de febrer la Sara Blanc i l'Albert Guinovart. La Sara Blanc i l'Albert Guinovart és un concert que normalment seria habitual del Festival Internacional de Música Pau Casals. Però, degut a aquest festival, Sara Blanc ja va venir a actuar al festival, l'Albert Guinovart també ha vingut a actuar al festival, ens hem conegut, són dues bellíssimes persones, la Sara Blanc és de Reus, l'Albert Guinovart és de Barcelona, però realment són dues figures capdals en la música clàssica actual contemporània de Catalunya. Sara Blanc és una persona que quan va venir al festival el 2021 començava a despuntar, bueno, ara ja és una artista internacionalment reconeguda, realment és molt bona cantant, és una soprano, i ens faran una proposta específica per l'auditori, un programa específic per l'auditori, que es diu que és el Desig, en què hi ha obres de Guinovart, hi ha obres contemporànies, hi ha obres més clàssiques de l'òpera, i faran un recital, jo crec que superxulo. S'han posat a bé, o sigui, no és una proposta que ells tinguin, els hem unit, la van fer, és veritat que això ja ho van fer una vegada al Palau de la Música, i la segona vegada que faran aquesta proposta ells dos junts serà a l'Auditori Pau Casals.
I molt, molt encertat, tot just un dia després del Dia dels Enamorats.
Correcte, correcte. Això realment, a veure, sí que és veritat que el programa l'ha treballat més la Sara Blanc, amb l'Albert Guinovart també, però... I, bueno, tot ha anat una mica així lligat i es va lligar d'aquesta manera i crec que és molt encertat. Sí, el títol el van posar ells al final.
Que és el Desig.
Que és el Desig, està molt bé.
Molt bé.
Fa referència a una peça que és del Guinovart. Però està molt bé, està molt bé. Després tenim una tongada de teatre, una proposta familiar amb els Brodes Bros, els famosos ballarins urbans Brodes Bros que ja han vingut d'altres vegades al teatre, i ara en aquest cas fan una proposta per als més petits, també per a les famílies, està clar, però és una proposta que, en la que farem, hi ha programats de moment dos passis que seran dalt de l'escenari, en què tots els participants, tant el públic com els, estaran a l'escenari interactuant. O sigui, és una proposta molt interactiva.
Uh-huh.
I realment molt visual, molta música urbana, però molt visual. Jo crec que és una cosa molt interessant. 21 de febrer, Massa Brillant. Aquí és aquella proposta que comentàvem abans, que és aquelles propostes que no estan en totes les cartelleres del teatre. Sí que és veritat que és una proposta. El Teatre Àngel Guimerà està dintre d'un conjunt de teatres que es diuen Teatres en Xarxa, són diferents teatres, són uns 8 teatres de Catalunya, i es van ajuntar per treballar en programacions i per propostes amb el TNC. I llavors, aquesta producció, aquesta obra Massa Brillant, és una producció que fem al TNC Teatres en Xarxa. És una programació, una producció, jo crec, que molt interessant. Parla de temes més concrets i, sobretot, a nivell social actualment. Està basada molt en el tema de, en aquest cas, una persona un xicot que es fa un disfraç per anar a una festa de drag queens. Uh-huh. I, bueno, és una, es troba en una situació que ell no es pensava. Ell, evidentment, és una persona, és homosexual, i va amb una altra proposta, amb aquesta festa de drag queens, i no acaba de trobar-se l'encaix. És una cosa interessant per reflexionar, sobretot. Uh-huh. Però no és de les conegudes, eh?
Sí.
El 8 de març, el dia de la dona, crec que aquí ha sigut un encert poder fer venir a la Maria Juan. Maria Juan és una humorista valenciana que realment per mi és molt bona, tot el que fa. Jo és una de les persones que segueixo a Instagram i m'ho passo molt bé. Sí que és veritat que, clar, la relació que té la Maria Juan amb el Vendrell és una mica especial a d'altres llocs, perquè, clar, la seva parella és del Vendrell.
Ah, sí?
Sí, el Marc Benito. Sí. És clar, jo el Marc Benito el conec des de fa molt de temps. Sí, i per això, doncs, ens coneixem de... Clar, la mare del Marc Benito va ser la meva professora de quan jo anava a Pàrvols, etcètera. Clar, és que són gent del Vendrell tota la vida. I per això tenim una estreta relació amb la Maria Juan, la coneixem de fa temps. I la volíem portar ja feia temps, el que passa que no ens enganxaven les dates, i aquesta vegada aquella voluntat de voler-ho fer tot perquè surti el desembre, doncs això també va ser una de les coses, i vam fer que pogués ser aquest. Estem molt contents de que vingui, i segur que serà una de les obres que realment, en aquest cas, del monòleg, que serà més divertit, i que serà una de les coses més potents que també passaran aquest mes de març.
Uh-huh.
Després venim una altra dona, una altra artista, l'Helena de Gadel. La coneixíem com a cantant, després ha sigut actriu, ha sigut jurat d'un concurs de la tele que l'ha fet més famosa, però sí que és veritat que ella sempre ha sigut cantant, i ve a plantejar aquesta proposta que va sortir el 2003, que és La dona que em vesteix, la seva proposta musical, va sortir el 2003 i la podem portar... Tema de dates? No la podem portar. També, aquelles casualitats, l'Helena Gadel, no amb ella, però sí amb el seu marit, és un habitual de l'auditori, perquè
també
és un bateria... Sí, és un bateria molt, molt reconegut, i ha vingut moltes vegades a l'auditori, clar. Jo no ho sabia, eh?
Ostres, que bo!
Jo amb el Toni Pagès el conec d'altres propostes, però... I clar, quan vaig llegir amb la proposta musical, ella, que quan vam estar parlant i tal, dic el Toni Pagès, dic, però si el Toni Pagès...
Sí, a mi em sona, no?
Sí, doncs ens coneixem. Bueno, al final, el món és molt petit.
I tant.
I el món de la cultura...
Encara també més petit.
Val, tenim aquesta proposta musical a l'auditori, encara estem al mes de març, tenim Matrimoni de Boston, també és una de les peces que realment, una de les propostes de teatrals que ha tingut més requesta. Evidentment, clar, tenint un planter d'actrius com la Emma Virasau, la Marta Marco i l'Emma Arquillué, ja saps que és una obra que segur que estarà ben treballada i ben interpretada. I aquesta d'Un matrimoni de Boston, que és una obra que ja s'ha fet d'altres vegades, ara s'ha tornat a reactivar, s'està fent als teatres i ara es farà aquí al Teatre Àngel Guimerà, bueno, parla de les relacions. Un matrimoni de Boston és una, amb el que se li deia en una època, al segle XIX, als Estats Units, aquelles parelles que no necessitaven un home. vivien una parella que vivien dues dones, se'ls deia, sí, una, i els deien un matrimoni de Boston. Vale? És una, diríem, una frase feta, i bueno, és... o una espècie d'imatge creada, per no dir, en aquell segle XIX, doncs, que possiblement eren dues noies que eren parella. No?
Clar.
Però, bueno, i a partir d'aquí hi ha aquesta comèdia que està molt bé. Següent, i quasi bé estem acabant el març, tenim L'aranya, que és un Guimerà. Uh-huh. Aquesta no és una comèdia. Ja, Guimerà no estava... Realment no feia... El seu tema principal no era la comèdia. Però sí que és veritat que és una cosa, una tragèdia, diríem, romàntica, que realment possiblement encara són vigents. És una parella que, pel que sigui, no poden tenir fills i tota la problemàtica que va al voltant d'això. Estem parlant de...
Molt actual, no, també?
Bueno, sí que és veritat que en aquella època que escrivia Guimerà no tenien aquesta situació, possiblement no tenia diverses solucions, o diverses, en aquest cas, avui en dia sí que n'hi ha, però en aquell cas n'hi havia menys, i clar, això realment, diem la societat d'aquella època, ser una parella i no tenir fills, era, jo no de cara dintre, sinó de fora, entens? Era complicat. Jo, bueno, jo sempre he fet la conya de que hi havia gent, en l'època, i parlo de familiars, que quan s'acabaven de casar, la dona no es quedava embarassada. I el primer era, bueno, doncs que no serveixes.
Clar, ostres,
això passava, clar, però això passava abans en aquesta situació, i penses, sí, el que passa que no vull tenir fills de seguida, vull potser tenir-los més endavant i tal. Doncs aquí aquesta situació va per aquí, la història. És així, la societat d'abans era així. Bueno, anem amb alegries, que després ve el Marco Mezquida, sí, que ja també és un artista habitual de l'auditori i que ens ve proposar Tornado. Tornado és una proposta bastant contemporània, bastant íntima en aquest sentit. Sí que es diu molt íntima, però bueno, és que el Marco toca molt bé el piano, ve acompanyat del Cavagucci, que és el contrabaixista, i el Ramon Prats, que és la bateria, que és un conjunt que toquen bastant sovint. Uh-huh. Però el Marco no només toca el piano amb les tecles, i toca les tecles, toca altres coses, altres parts del piano, i és molt divertit. És una proposta de jazz que sí que és, té peces, diríem, més normals, més habituals del jazz, però n'hi ha altres que no...
Són més esborrejades.
Se'ls va una mica més la pinça, però jo crec que és... No, però és un concert de tenir en compte molt bé. Aquí venim amb una proposta que ja comencem a l'abril, el 5 d'abril a l'Auditori, i Strings és un quintet de corda acompanyat de teclat i de bateria, i és una proposta que serà molt, molt, molt entretinguda, perquè estem parlant de... Comencem amb clàssica i acabem amb... O sigui, barrejarem clàssica amb propostes AC/DC, Gaga, Coldplay, coses molt divertides. Ja hem fet coses semblants, però aquesta serà molt divertida. Uh-huh. Després, Entrapa Somnis, que és una proposta també teatral i familiar, que serà el 6 d'abril. Entrapa Somnis, ja veureu que és una cosa que ja involucrada la Tresca i la Verdesca, per tant, és, a més és musical. I el teatre, acabarem l'abril amb dues propostes, Love, Love, Love i Un menú tancat. Love, 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 tant un com l'altre són, diríem, comèdies. La menú tancat no és tanta comèdia, però Love, Love, Love va sobre una parella que en la seva època l'únic que es necessitava era l'amor, el Unity is Love dels Beatles.
Oh, que maco.
Però que se n'adonen que al final van potser passant els anys i no, potser no és
no és tot
que
el que necessiten, no?
I el menú tancat són tres amics que es reuneixen cada any amb un sopar, i bueno, se n'adonen al cap d'un temps que uns dels altres no s'han vist mai plorar, potser es replantegen potser la seva amistat, és a dir, potser no ho han vist tot.
Potser...
Dues obres molt interessants, amb uns
però també per pensar, no? Pel que...
Correcte, sí. És a dir, ens coneixem tant com creiem?
O no.
Clar,
al final, i sobretot si són homes, vosaltres encara, i dic vosaltres perquè ets home,
sí.
Los hombres no deben llorar, no? És a dir, encara queda incrustada aquella cançó, no? Aquell lema.
Correcte, doncs aquí es tocarà una mica aquest tema. Evidentment, Roger Coma, Joan Arquer, Òscar Muñoz són gent de primera línia, amb el Love, Love, Love. També, a banda que és una, està dirigida per Julio Manrique, també la Laia Marull, el David Selves, Clara Ramon i el Marc Bosch són artistes de primera línia. I acabem la programació amb el Cor Zongora. Una proposta del Cor Zongora que aquest any barrejarà música popular francesa amb catalana, i d'aquí el nom que es diu La Baguette i la Rosa. I aquí, bueno, ells ja expliquen que des de peces de Piaf, Aznavour, Bruel, etc., peces d'Espinàs, Pujador, fent una barreja que, a més, últimament amb el Cor Zongora treballen també la posada en escena, no només,
sí, només, el no només la cantada.
I dir que, doncs, fins ara la Cor Zongora tenia com a directora la Montse Meneses i ara ja té en Francesc Minguella a la direcció. Amb la
ha hagut canvi.
Sí, veurem a veure també si aquest canvi aporta nous canvis, nous aires a la coral en tots els sentits. O sigui que veurem, estem a l'espera. Aquí tenim tota la programació, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. N'hi ha per a tots els gustos, per triar, per remenar. Només cal, doncs, que entrin a www.temporada.cat.
Correcte.
I que a partir d'allà, doncs, que mirin, que remirin i que comprin.
Sí, està clar. Només recordar una cosa, el tema del teatre accessible. Tenim bucles magnètics, tenim tot... És a dir, aquí hi ha una manca que tenim que ara hem solucionat. Hi ha audiodescripció, o sigui, que realment veniu al teatre, que música no cal, però per teatre jo crec que és interessant, és accessible. A banda de, ja dic, propostes pel tema d'entrades, d'abonaments i d'això que encara n'hi ha disponibles, entrades, preus econòmics, entreu a temporada.cat i allí ho trobareu tot.
Doncs, com sempre, Oriol, un plaer que ens hagis acompanyat aquest inici d'any 2025. Molts encerts, molts èxits, perquè això està fet amb molt de carinyo i amb molta saviesa, perquè sabeu el que feu. I de part d'aquí del programa, gràcies a l'Oriol també, encara que sí, no hagi pogut venir avui, però gràcies, com sempre, per fer-nos, doncs, partícips d'aquesta magnífica guia d'espectacles que tenim entre mans.
Home, gràcies a vosaltres. Començar l'any amb la vostra companyia sempre és començar bé l'any. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
D'aquí a menys d'un minut seran 2:15 en punt i l'Eric Guijarro ens acostarà a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix informatiu, i després, al cap de 5-6 minuts, Ocupació i Formació, on avui us parlem de la formació a mida, un programa de l'Ajuntament de Vilafranca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Sant Quintí va aprovar fa uns dies el pressupost municipal pel 2025 amb els 6 vots a favor dels grups municipals Impulsem Sant Quintí i el Partit Popular i les 5 abstencions d'Esquerra. Pel proper exercici, el consistori comptarà amb una dotació pressupostària que frega els 4.100.000 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 5,6% respecte a l'exercici anterior i marca un màxim històric pel municipi. A més, el 2025 Sant Quintí també comptarà amb el suport de més de 700.000 euros en subvencions provinents de la Diputació de Barcelona i la Generalitat. En referència al capítol d'inversions, es reserven més de 980.000 euros per millorar infraestructures, adequar equipaments i millorar els carrers. Una de les principals prioritats del pressupost del 2025 és la renovació de la xarxa d'aigua potable, que es podrà dur a terme amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Des del 2 de gener s'han implementat les noves targetes d'identificació de les persones usuàries de les deixalleries. Per tant, desapareix la cartolina acreditativa que tants anys ha servit per la utilització de les deixalleries i posteriorment sol·licitar la bonificació de la taxa de residus. En municipis com el d'Olèrdola, els veïns poden recollir aquestes targetes físiques a l'OAC de l'Ajuntament o directament a les deixalleries en els horaris establerts. Les persones usuàries podran recollir la targeta al mes de gener de forma gratuïta presentant el DNI. La nova targeta no té caducitat, només s'haurà de renovar en casos de deteriorament o pèrdua i serà operativa tant a les deixalleries fixes com a la deixalleria mòbil. La targeta identificativa ha de facilitar un major control de les entrades i agilitzar l'aplicació de les bonificacions. Des de l'1 de desembre, el grup cooperatiu d'inserció laboral Entrem s'està ocupant de la neteja de les instal·lacions municipals de Vilafranca, després que l'única empresa que s'havia presentat al darrer concurs públic no hagi pogut acreditar el certificat de solvència econòmica i financera. El nou contracte és de caràcter urgent i augmenta la plantilla d'Entrem en 71 persones. Des del grup cooperatiu es mostren contents d'agafar el que consideren un servei essencial, com és el de la neteja d'instal·lacions. Un dels motius d'aquesta decisió ha estat el fet que 18 dels 71 treballadors són perfil d'inserció. El contracte públic té una durada limitada fins que surti la nova licitació, entre 7 mesos i un any aproximadament. En principi, des d'Entrem, tenen la intenció de tornar-se a presentar. Els calafellencs Buhos publiquen Sempre dempeus, el seu setè àlbum d'estudi. La banda de Calafell presentarà el seu nou disc, Assalt, Barcelona, Madrid i València, aquesta primavera. La banda va publicar el passat divendres 3 de gener Sempre dempeus, el seu setè àlbum d'estudi. El nou treball combina cançons enèrgiques amb d'altres de més pausades i reflexives, que tenen com a objectiu reivindicar que la formació està viva, independent de modes, estils i cicles. Coincidint amb l'estrena d'aquest nou disc, del qual ja s'havia fet algun avançament, el grup ha anunciat les dates de presentació que passaran per la Sala Mirona de Salt el 14 de març, per la Sala Resmetàs de Barcelona el 15 i 16 de març, a Madrid l'11 d'abril i també a València el 9 de maig.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Cada mes dediquem un espai a l'ocupació i a la formació i per estrenar l'any volem mantenir aquests bons hàbits i seguim tot posant avui el focus en la formació a mida que fa anys que tira endavant el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí. Ens fa la proposta, com és habitual, la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia i bon any.
Bon dia, Sílvia, i bon any a tothom.
Ara entrarem en matèria, parlarem sí. d'aquest programa de formació a mida, però mantenint els bons hàbits, ens agrada començar fent un cop d'ull a l'agenda formativa?
Sí, l'agenda formativa, que la iniciem en principi doncs, parlant de la formació per a l'ocupació, dels certificats de professionalitat, que ja tot just comencen aquest mes, estan a punt. El primer d'ells és el CEFET, és el CP de gestió administrativa, que comença el dia 9, demà passat. Després tenim el curs de cuina, un CP de cuina, que començarà el dia 20 de gener. A continuació tindrem el d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que començarà el dia 24 d'aquest mes, també. I per últim, i ja ens n'anem al mes de març, començarà el d'auxiliar de magatzem. Aquest seria el bloc de formació per a l'ocupació, que diem. El segon bloc del qual us volia parlar és el bloc de formació en tecnologies de la informació i la comunicació, del qual se'n fa càrrec, com sabeu, el Puntic Vilafranca Virtual. I us informo de dos cursos importants per nosaltres també, perquè és la primera vegada que ens acollim al programa ADA del SOC i ens han aprovat dos. Un d'ells és Iniciació a la Informàtica i Competències Digitals Bàsiques, plantejat de forma genèrica, i l'altre és també d'Iniciació a la Informàtica i Competències Digitals, però molt focalitzat en el món laboral, en l'ocupació i en l'autoocupació. Es tracta de millorar l'ocupabilitat de les persones a través de la millora de les habilitats TIC. Tots dos són cursos de 40 hores que començaran durant el febrer i el març. Tant per un bloc com per l'altre, les inscripcions són obertes a través de la nostra pàgina web ocupació.vilafranca.cat.
I ara si entrem en matèria, presenta'ns, digue'ns, alguna cosa d'aquest programa de formació a mida, que n'hem parlat en altres ocasions perquè ja té una solera.
Sí, ja té un recorregut important. Doncs vam començar en el 2019 i, bueno, gràcies a un cofinançament que hi ha entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, en el marc d'un programa que ofereix als ajuntaments de dinamització del mercat de treball local. Llavors, sí, estem a la cinquena edició del programa i bé, l'hem ubicat en aquesta ocasió en l'àmbit de l'automoció i d'això en parlarem a través dels nostres convidats, que passo a presentar-vos. En primer lloc tenim el Joan Nicolàs, és un empresari important del sector de l'automoció i està al càrrec de les empreses Vilamòbil i Nico.
Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon any, gràcies.
I d'altra banda tenim a la Mireia Jiménez, és la nostra tècnica del Servei d'Ocupació que se'n fa càrrec de coordinar aquest programa.
Bon dia.
Ben tornada, Mireia, i bon
gràcies.
Any.
Bon any.
Explica'ns què és la formació a mida quan fem servir aquesta terminologia, què hem d'entendre?
La formació a mida és un projecte propi de l'Ajuntament que des del Servei de Prospecció del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament es detecten certes necessitats de cobrir perfils professionals que no s'estan cobrint al mercat laboral, abarcant en principi Vilafranca i tot l'Alt Penedès. Llavors, quan des de prospecció detecten alguns perfils professionals que no es cobreixen, es fa una prospecció més profunda, es verifica que realment és una necessitat compartida per diferents empreses del mateix sector. Llavors, nosaltres tenim la capacitat de muntar una formació a mida per les necessitats d'aquestes empreses. Normalment són formacions petites, d'unes 300 i 400 hores, on els continguts sempre neixen arrel del que els empresaris ens diuen. Mira, necessitem cobrir aquest perfil professional. Normalment sí que és veritat que necessiten perfils tècnics, oficials, però nosaltres formem el perfil d'auxiliar amb la figura que es recuperi una mica la figura de l'aprenent, que nosaltres fem una formació mínima arrel del que ens demanen els empresaris. Es continua amb un període de pràctiques en empresa i després hi ha la possibilitat de continuar el seu recorregut professional i formatiu ja amb la contractació a l'empresa.
I pel que fa als usuaris d'aquesta formació a mida dels alumnes, dels clients, quin perfil busqueu? A quin perfil s'adreça bàsicament?
Normalment, i tenint en compte les referències de totes les edicions, ara estem treballant sobre la cinquena, és molt ampli. Normalment el requisit principal són persones que tinguin un nivell de competències transversals, on el més important és un tema d'actitud, actitudinal, persones amb capacitat d'aprenentatge, amb un nivell de responsabilitat alt, que es vulguin realment dedicar en aquell sector professional, que tinguin clar que allò és una opció de vida formativa i laboral per ells a nivell professional, i que tinguin una capacitat i una actitud altes per desenvolupar aquella professió. La resta són requisits molt oberts, en quant a edat, formació de base i demés, és més obert.
Han d'estar a l'atur, això sí?
No tindria per què. O sigui, tot es pot valorar. No, en principi sí, òbviament, que donem oportunitat a persones que no tinguin feina, però no és un requisit imprescindible que estiguin a l'atur.
Ens deia la Mercè que la formació Mida es va implantar l'any 2019. Quines experiències heu tingut fins ara?
Sí. Mira, vam fer dues edicions, una el 2019 i una el 2022, d'instal·ladors de fibra òptica. Després, l'any següent, vam fer una edició d'instal·ladors de plaques solars, i el 2024 vam fer una altra edició d'instal·ladors en electricitat i aigua. I ara mateix vam prospectar diferents sectors, falten molts oficis, hi ha demanda de molts oficis, falten persones del sector de carnisseria, xarcuteria, frescos, fusters, i ens faltaven també el tema de mecànics i mecàniques. Llavors vam estar prospectant aquest sector, realment era molt demandat, les empreses han sigut molt receptives, i enguany és la formació que començarem ara, al febrer del 2025.
Quins resultats va obtenir amb aquestes formacions a mida?
La veritat és que molt bons. Com que és un projecte que neix de la demanda de les empreses, les insercions són realment molt altes. A la de fibra òptica, en les dues edicions, va haver una inserció del 50%. A la de plaques solars es van formar 18 persones i 16 es van inserir, dos de les quals en autoocupació. De instal·lacions elèctriques i d'aigua encara no tenim els resultats perquè va acabar just abans de Nadal, però bueno, sabem que hi han hagut contractacions o que s'estan donant ara al tornar de les vacances de Nadal, i esperem que sigui molt alta també amb automoció.
Sovint aquesta inserció es dona a la mateixa empresa que ha acollit aquests alumnes en pràctiques?
Algunes sí, però no totes. Algunes sí que es queden en la mateixa empresa de pràctiques, i altres realment fem un acompanyament posterior a la formació i a les pràctiques, i totes les persones que no han aconseguit feina a l'empresa de pràctiques les acompanyem, fem un procés d'orientació laboral, i com que tenen una formació de base bona i el període de pràctiques ha sigut bo, és relativament senzill, si la persona té voluntat i capacitat, d'ubicar-la en alguna altra empresa, ja sigui alguna altra empresa que ha participat de pràctiques o una altra empresa del sector.
Aquest acompanyament final és clau, no?
Sí,
per
sí.
Per acabar de tancar el cicle, d'alguna manera.
Absolutament. Nosaltres sempre els diem que, bueno, que les portes al servei d'ocupació en totes les seves àrees estan obertes, i que sempre i quan les persones vulguin, nosaltres els acompanyem. Inclús mesos després, que això ens ha passat, que una persona volia canviar d'empresa o no estava bé, doncs torna al servei d'ocupació i ens diu: mira, estic treballant, però m'agradaria canviar el sector, i continuem fent aquest acompanyament.
I enguany, aquest 2025, en què consistirà la formació a mida?
Aquest any farem una formació que és auxiliar de manteniment i reparació en automòbils. Bueno, és el mateix format, és una formació que comença al febrer del 2025. Més o menys són 2-3 mesos d'una formació teòrico-pràctica, molt pràctica. Es fan les classes en un taller mecànic, les classes teòriques es fan en un taller mecànic, perquè és la idea que aprenguin els coneixements bàsics, i després s'implementa un mes de pràctiques en empresa, amb empreses que tenen necessitat de contractar personal.
Aquestes 300-400 hores que sol tenir aquesta formació a mida, com queden repartides un cop comença la formació al curs? Vull dir, és intensiu, matí, tarda...
Sí, és en horari de matí, serà de 8 a 2, i de dilluns a divendres.
Inicialment la part teòrica i, sí, al final les pràctiques?
Sí, sí, sempre es fa la part teòrica. Inclourem alguna formació en prevenció de riscos laborals, que això també dona un valor afegit a la formació, perquè són requisits que després es necessiten a les empreses per poder treballar. I els continguts són els continguts que prèviament a la formació hem treballat amb els empresaris. O sigui, els empresaris són el que ens han dit. Un auxiliar necessita venir amb aquests coneixements de base en aquestes hores. I aquesta és la formació que donarem a les persones que participin del curs.
Doncs escoltem el sector representat pel Joan Nicolàs. Per què com a empresa us interessa participar en aquesta formació a mida d'auxiliars?
Bueno, diria que jo crec que com a empresa que estem en un sector econòmic que té una certa rellevància i un cert volum, doncs sempre tens la necessitat d'incorporar gent per moltes raons, per creixement del propi sector, perquè també és un sector que s'ha anat envellint, els tècnics s'han envellint, i tenim un nivell de jubilacions alts que hem de reemplaçar, i això ho estem fent amb una certa estratègia d'incorporació que quan la Mireia ens va vindre a explicar el programa ens va encaixar molt. Des del punt de vista que la idea, el que nosaltres anem a buscar una miqueta és reforçar aquest concepte de l'aprenent. Avui, tècnicament, la mecànica es pot explicar, però sí que és veritat que per una qüestió de tecnologies, de marques, de processos de cada marca de l'automòbil, hi ha una part molt important d'aprenentatge dintre de l'empresa i de creixement dintre de l'empresa, perquè de fet sí que és veritat que la gent que està en aquest sector, normalment els tècnics comencen de tècnic de mecànic i es jubilen de tècnic de mecànic, però creixent dintre de la feina, perquè hi ha diferents nivells professionals dintre de la feina de mecànic. No? Llavors, quan el programa ens el van explicar i vam entendre que tenia aquest format d'obrir la porta a gent que tingui una intenció d'estar en aquest sector i que ho faci d'aquesta forma, de fer unes pràctiques i després poder-se incorporar, encaixava molt amb l'estratègia que tenim d'incorporació de gent als nostres departaments de mecànica. Volem que la gent, si pot, vingui, que vingui amb una certa d'això i que la puguem anar fent créixer nosaltres dintre de l'empresa. Per tant, el programa encaixava molt i, per tant, de seguida que ens ho van proposar la Mireia, doncs, va semblar que podia ser una cosa molt, molt, molt interessant per nosaltres i jo crec pel sector en general, perquè costa. Jo crec que avui per avui trobar gent amb...
Aquest perfil
costa, perquè bueno, el mercat laboral doncs, està com està, i jo crec que aquí també ens és una ajuda, en aquest cas el programa, perquè també ens ajuda una miqueta a remenar una mica el mercat i tindrem més opcions de gent que s'hi pugui comprar, que a vegades directament nosaltres, quan anem al mercat, ens costa de trobar normalment la font correcta on de trobar aquests perfils. No? Aquí la col·laboració amb l'Ajuntament i amb aquest programa és molt bona i ens ajuda això també a incorporar, a trobar o aixecar la mà a puestos que no hauríem anat a fer aquesta recerca, i que aquesta recerca també és en aquest format de gent que vulgui començar, no que vingui amb una formació altíssima, amb una certa idea de la feina, sinó que la puguem anar entre tots ensenyant.
Formant a casa, no?
Formant-los a casa, perquè és necessari per política de nostres empreses, però a més és la voluntat de la majoria dels fabricants de cotxes, que al final són els que ens marquen una mica la forma de treballar i són els que ens diuen que la gent us ha de vindre, ha de fer una formació, fa la nostra, però després una formació de marca brutal, pràcticament cada mes estan fent un curset o altre els tècnics. No? Llavors això ens obliga a que vingui gent amb unes certes ganes, una certa actitud de feina, però sobretot ja va bé que vinguin nets d'idees, o sigui que vinguin amb una mica de certa formació i amb ganes d'aprendre, sí.
Pel que ens deia Joan, el que n'espereu és cobrir aquests relleus que tindreu imminents?
Bueno, cobrir aquests relleus també és un sector que tot i que no té un creixement, vendes d'automòbils no creixen, sí que és veritat que el parc creix de cotxes, per tant hi ha cada cop més necessitat de gent que els pugui reparar. Sí que és veritat que necessita el perfil va evolucionant, la mecànica tradicional cada cop va més lligada amb temes d'electrònica i d'electricitat, molts cotxes elèctrics, però l'idea és que amb aquest programa puguem trobar correctament aquesta gent que necessitem per això i puguin tenir aquest creixement a casa nostra. Sí.
Quins perfils necessiteu incorporar a banda d'aquest auxiliar, d'aquesta base?
Bueno, podríem obrir el llibre de tots els altres perfils, que en són molts, perquè a més el sector, com tots podeu estar veient, cada cop hi ha més marques de cotxes, cada cop més gent que necessita gent que s'incorpori a les seves empreses, per tant, n'hi ha molts, però en el concret, en el cas dels mecànics, sobretot, i crec que aquí torno una mica perquè encaixar el programa, necessitem que entenc que el programa també fa aquesta feina, una miqueta de fer aquest primer filtrat de veure gent que tingui aquesta...
Actitud.
L'actitud és una paraula molt d'això, però avui per avui, si una empresa vol tindre un cert creixement i vols formar-lo i vols que aquesta formació s'aprofiti, doncs hi ha aquesta actitud de ganes, l'actitud de petita, no cal que sigui una ambició desmesurada de coses, però sí que estic dient, vinga, aquest puesto m'ensenyarà una feina, jo tinc ganes d'aprendre-la i tinc ganes de créixer, perquè, més, tal com deia, dintre de les feines de mecànic hi ha tot un procés de començar per aprenent, doncs hi ha oficials de primera, hi ha oficials de segona, hi ha oficials de tot una... I després hi ha gent a casa nostra que acaba sent cap de taller i que, a més, ha sigut algun inclús gerent de la concessió després, com el qual... Però aquest mínim...
Hi ha un camí a recórrer
important dintre de si tens aquesta formació, que és important, però sí que és veritat que aquestes persones han dit aquesta inquietud i aquestes ganes de... I això entenc que ens ajuda una miqueta al programa a poder-les trobar. Després ja és feina nostra fer-les créixer, ensenyar-les, que es formin...
Motivar-les
perquè es quedin treballant amb nosaltres. No?
Quina previsió hi ha al sector? Estrenem any, no? Agrada mirar endavant en mig-llarg termini.
És un sector que continuem fent el mateix que fa 40 anys, però ho fem amb moltes coses diferents. Si ens anem pràcticament a la part del que estem parlant avui de mecàniques, hi ha una presència molt important de la tecnologia. Qualsevol cotxe, qualsevol tècnic, m'ho parlava l'altre dia a la reunió que vam fer, però jo ja sabia informàtica, ja sabia...
Electrònica, informàtica... No
n'has de saber, però has de fer una cosa molt senzilla com és connectar un cotxe, que doncs, ja és una component una mica electrònica, no? Però sí que ha canviat, sobretot els procediments, hi ha molta més presència dels procediments tan digitals, per dir-ho d'una forma, com electrònics, no? Però això no fa que ningú pugui quedar fora, perquè tenim gent de 50, de 60 anys, que no són... natius digitals, però d'una forma que és la paraula correcta, en canvi són capaços de fer aquests procediments amb voluntat perfectament. Com on ha canviat? Amb que estem una mica més digitalitzats, però al final els cotxes continuen tenint rodes, tenen frenos, tenen les mateixes peces que tenien, amb la qual la part tècnica no ha canviat exageradament. No? Però és un sector que està evolucionant molt fort en aquest aspecte. Sí.
Mireia, què ha de fer alguna persona o alguna empresa que ens estigui escoltant i tingui ganes de participar en aquesta formació d'auxiliars de manteniment i reparacions d'automòbils?
Mira, les inscripcions estan obertes per a les persones que vulguin participar a la formació. Poden trobar el formulari a través de la pàgina web de l'Ajuntament, l'apartat d'ocupació, o poden adreçar-se tant les empreses o les persones interessades directament a l'Oficina Municipal de Treball.
Quantes places hi ha pels interessats a formar-se?
Entre 10, 12... No, és un número tancat. A veure, en funció de les persones candidates, decidirem.
I quantes empreses necessiteu? Us agradaria també tenir al costat?
Home, tantes com persones podrien ser. Sí, sí.
Sí? 10, sí, 12
sí.
També.
Sí, sí. Tot i que, bueno, poden ser menys perquè hi ha empreses que poden contractar, agafar en pràctiques més d'una persona.
No hem parlat del sexe, però està obert tant a homes com a dones, imagino, no? Tot sí, i que sí. Hi ha el clixé, que és una feina més masculina.
Absolutament. Jo convido a totes les dones que es vulguin dedicar al sector que participin, sobretot per una qüestió d'equitat i que puguin introduir-se al sector exactament igual que els homes.
I amb això sí que m'agradaria fer un d'això. Nosaltres tenim una política d'empresa, òbviament, d'igualtat i d'incorporació, això, i en aquesta de feina, doncs costa, però que és més un clixé que una altra cosa, perquè tenim noies, que a més, doncs, lògicament, doncs, ens alegrem molt, perquè jo quan veig dintre un taller mecànic una noia, doncs intento conèixer, li vaig a parlar amb ell, però, home, doncs, perquè has vingut, això, doncs, m'agrada la mecànica, et diuen, no? Però ja el clixé una mica és una feina, doncs, dura, pesada...
Bruta,
que, bueno, podria haver-hi aquest clixé o aquests estereotips que jo crec que estem uns temps que ja no haurien de tenir-los entre tots, no? Però no és així, és a dir, la feina de mecànic, amb aquest condicionament que teníem, que dèiem, de digitalització, de part electrònica, de part elèctrica, és una feina, tenim molts mecànics que acaba la setmana i van tan nets o més que jo, no s'han embrutat, no han hagut de fer feines feixugues de pesos, que podríem, és una feina que hem d'aixecar motors, no? S'aixeca un motor, hi ha unes eines per fer-ho, per tant no hi ha una qüestió, i jo la veritat és que m'animo molt quan veig que hi ha alguns programes de formació d'algunes escoles a Barcelona, a Tarragona, en altres escoles ja de formació de graus que en tenen bastantes, i quan tenim l'oportunitat, la veritat és que ens fa molt, molt feliç que facin aquest pas, perquè sembla com no és feina de noies, no, això, però no pot ser-ho perfectament, perfectament, i nosaltres encantats si en aquests programes s'incorporen noies, perquè és el que hem de promoure.
Joan Nicolàs i Mireia Jiménez, gràcies per haver-nos acompanyat i sort amb aquesta formació.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Acabem, com sempre, Mercè, fent un cop d'ull a ofertes laborals.
Sí, us porto tres, com habitualment. La primera d'elles és necessitem una persona per a tasques d'admissió i control d'accés de públic a l'interior de determinats equipaments i o espais on tenen lloc espectacles, actes, esdeveniments, etc. Es tracta de supervisar que les persones que accedeixin a l'esdeveniment compleixin els requisits d'admissió. És imprescindible per a aquesta feina tenir vehicle propi per desplaçar-se al lloc de treball concret i un nivell mig d'ofimàtica. S'ofereix un contracte de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos més per acabar sent indefinit i en horari bé, de nit, de dilluns a divendres, de les 10 a les 6 del matí i els dissabtes i diumenges de les 6, de 6 del matí a les 6 de la tarda, amb alternança segons setmanes. La segona oferta és d'administratiu o administrativa per una empresa de Vilafranca per fer tasques genèriques de gestió de documentació administrativa i d'una informació presencial o telefònica. Es requereix, en aquest cas, tenir menys de 30 anys perquè és una feina que va lligada a un contracte bonificat. Llavors, en relació a això, formació mínima de batxillerat, català i castellà a nivell alt, coneixements també alts d'ofimàtica i també es valora, pel tipus de feina que es farà, tenir un cert coneixement en dret. S'ofereix una jornada completa de 8 a 5 de la tarda i un contracte inicial d'interinatge i indefinit a la fi. I per últim, es busquen ajudants o ajudantes de cuina per treballar en una pizzeria de Vilafranca, preparant aliments, fent pizzas, neteja de la cuina, etc. Es requereix tenir l'ESO i una experiència similar o una formació en l'àmbit de la restauració. Es demana tenir català i castellà. S'ofereix un contracte indefinit, en horari i jornades de 50, 60 o 80 hores mensuals, a pactar un i altre.
Doncs moltes gràcies, ben tornada i al febrer seguim.
Moltes gràcies a tots.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.